Avui al Faves Comptades ens endinsem en el món del disseny de personatges 3D. Ho farem de la mà del santcoatenc Mariano Tazzioli, un santcoatenc que ha donat vida a criatures, herois i universos digitals amb el seu art. Segurament alguns de vosaltres haureu vist les seves creacions. Entre d'altres, ha format part de l'equip que ha fet possible pel·lícules com Gru, Mi Villano Favorito 4, Paddington 2, els guardonats The Windshield Wiper i el capítol Jíbaro de Love, Death and Robots. I la darrera estrena que porta el seu segell és Tu amigo y vecino Spider-Man, que ja es pot veure a Disney+. Mariano Tazzioli, molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt rebé. En quin moment comença la teva relació, diguéssim, amb el disseny 3D?
Jo crec que des que era petit, no? He crescut amb aquestes coses, aleshores ha sigut una evolució natural, no és que vaig decidir, no, fer-ho, sinó que ho portava a dins, dibuixava, veia aquests dibuixos, les pel·lícules, i sempre és una cosa que m'ha traigut, no? I sí, una evolució natural, sempre ho dic.
Una evolució natural, ens dius que portaves a dins, no?, aquesta creativitat, aquest amor per aquest tipus de personatges, suposo. En tot cas, tu has passat per algun tipus de formació o el teu talent d'alguna manera és innat?
No, bueno, m'he autoformat, sempre ho dic, no? A vegades autoformar és una mica ambigu, no? Perquè és veritat que m'he autoformat jo mateix, però també he après quan he treballat. Aleshores, l'autoformació també implica que aprens dels altres i els altres t'ensenyen a tu. No de forma estructurada com una universitat, sinó que tu ets el que va buscant l'aprenentatge, no? Estàs obert a aprendre i aprens de tot el món i estàs constantment... Jo, per exemple, estic constantment aprenent. Encara quan no estic fent les meves coses, el meu cervell ja suposo que ha agafat l'hàbit d'estar observant constantment coses, colors, formes, anatomies, no? I aleshores tot això ho vaig integrant al darrere de del meu cap i creo una llibreria mental que a poc a poc es va creant enmig que vaig veient coses, no? I aleshores després, això amb estudi, perquè estudio, però desestructuradament, sempre ho dic, no? Estudio el que m'agrada, com m'agrada i quan m'agrada, el meu ritme, i aleshores sempre estic agafant puzzles, no? Com peces de puzzles i les vaig ajuntant al meu cap. I d'això després surt l'estil, no? Perquè és la forma en la que jo he unit aquestes peces, d'on surt l'estil artístic.
Clar, tot això és molt artístic, però hi ha una part molt tècnica, que és traduir tot aquest art que ara ens expliques a través d'un ordinador. Sí. Perquè jo no sé si la nostra audiència ho haurà provat, però els programes de disseny tenen el seu intríngulis.
No, sí, sí, és una part artística i tècnica a la mateixa vegada, perquè els programes són molt complexes, molt complexes. Però el que és veritat és que quan ja aprens a utilitzar un, és molt, almenys a mi, és molt fàcil traslladar els conceptes a altres programes, perquè hi ha coses que són universals, són conceptes universals, que tant si fas programació com si fas 3D, jo també vaig programar quan anava a l'institut, i aleshores he agafat una visió panoràmica de tot, i m'és molt fàcil traslladar coses perquè veig patrons, no? Sempre és el mateix. A més, tinc una espècie d'intuïció amb les màquines, les agafo molt ràpidament, no? Aleshores, quan tinc emprendre un nou programa, com ja tinc coneixement d'altres i he fet programació i coses aquestes, m'és molt fàcil traslladar-me a un altre programa perquè és un entorn similar, no?
És un talent, al final,
sí,
no?
Sí, suposo. Bueno, és un talent que s'ha desenvolupat.
Almenys vist des de fora.
Sí, sí, sí. Jo crec que són hàbits que, com l'Elcel, els he alimentat molt de temps, de forma quasi inconscient, quan era jove, doncs he arribat a un punt en què ja és una segona naturalesa per mi. Per exemple, faig també producció musical, no? I els programes, tot i que són una altra cosa, és la mateixa intuïció. Puc intuir com funcionen, perquè tot i que són coses distintes, funcionen més o menys de la mateixa...
La capacitat d'entendre les interfícies.
Sí, d'extrapolar, d'extralimitar, no? Com es diu aquesta paraula, com de...
d'intuir, no?
Sí, d'intuir, perquè connecto els programes de 3D amb aquests i faig com ponts, no? I aleshores utilitzo molt la lògica, i per lògica vas traient les coses, no?
Una lògica particular, sí, perquè ho expliques com si fos fàcil, però la veritat és que quan t'hi poses és desesperant. Ha canviat molt la tecnologia, perquè dius, fa molts anys, tu tens 28 anys, vull dir, no ets molt, molt gran. Ha canviat molt la tecnologia en tots aquests anys que fa que et dediques al disseny de personatges 3D?
Sí, la veritat que sí. De vegades veig vídeos a internet de l'any 2011 o de l'any 2014, i els programes semblen arcaics, no? Canvia molt, a la tecnologia és el que més canvia més ràpidament. És a dir, un programa de la versió del 2018 a la versió del 2013 no té res a veure, per exemple. O sigui, la interfàs, tot això no té res a veure. I després, bueno, jo en aquesta carrera suporto, no sé, menys de 10 anys, crec, o 8, no sé, professionalment, dic, eh? I ha canviat un munt en aquests anys, un munt, i ara mateix és el punt que més està canviant.
Amb la intel·ligència artificial,
sí,
potser?
Sí, amb tot en general, això evidentment, però ara mateix jo no reconec el meu entorn professional és totalment diferent de quan jo vaig començar, totalment diferent. De fet, estem en un punt d'inflexió ara mateix, és un punt complicat, perquè hi ha hagut una crisi a Hollywood molt gran i ara estem patint l'ona expansiva, perquè això no arriba al mateix dia, va arribar un any després, mesos després.
Què ha provocat aquesta crisi?
Una crisi molt gran. Jo és la crisi més gran que he vist a la indústria de Hollywood ara mateix. A la pandèmia hi havia una època d'esplendor, la més gran que he vist, bueno, l'única que he vist, no? I tots els estudis es van fer supergrans, van contratar, perquè tota la gent estava a casa, estava consumint, havia una quantitat de projectes gegants, i ara... Bueno, hi ha molts factors, la intel·ligència artificial un d'ells, una cosa que es diu outsourcing, que és que les empreses grans, no, envien a Índia generalment, després la huelga a Hollywood aquesta.
Sí, de guionistes.
Bueno, guionistes, d'actors, de directors, després va haver la nostra, les efectes especials, tot això, i ara estem en un punt d'inflexió molt, molt gran, que, bueno, ja veurem. És com una equació en la que encara no se saben les variables i no se sap el resultat. Pot ser una multiplicació, una divisió, una resta, no se sap. És una ambigüetat molt gran. I estem tots iguals, els directors, els escriptors, els equips s'han reduït, són molt petits ara, perquè, això està... És una època rara, una època...
Un període de crisi que veurem com...
Jo a vegades dic que tindria que haver nascut a l'any 70, 80, i que als anys als 90 i al 2000 estava tot...
Els anys daurats.
Funcionava tot bé, ja, però bueno.
Bueno, tindrem paciència i esperem que tot vagi bé.
Sí.
Si tornem al teu art i al teu estil, com definiries quin és el teu estil a l'hora de crear?
Bueno, l'estil...
No sé si hi ha alguna influència artística o l'estil que t'hagi inspirat especialment, sobretot en els inicis.
Bueno, jo sempre ho defineixo com... A mi m'agrada dir que és clàssic, en el sentit que m'agrada les coses clàssiques. Jo, per exemple, vaig aprendre dels Looney Tunes, dels dibuixos de la Warner, no? I, clar, jo no sabia quan era petit, però és que estava aprenent realment dels millors, perquè a mi el que m'agrada és com fer imatges que s'entenguin sol, que no tinguis explicat, no? Que s'ha dit, no? I una bona composició i ser capaç de descriure una imatge amb el menor número de línies possibles. Els Looney Tunes això ho feien, i clar, jo veia Superman, Batman, totes aquestes, i tots utilitzaven els mateixos principis. Aleshores, inconscientment vaig anar adquirint aquestes coses, inconscientment, perquè de vegades quan ja entrada la maduresa no feia imatges, deia, bueno, estic utilitzant les mateixes regles audiovisuals que veia allà i totes aquestes coses. I, bueno, Kim Possible, que també era un dibuix de Disney, és un estil que em va marcar perquè...
Superherois.
Sí, no, m'encanta. Però l'estil de Kim Possible és un estil que em va marcar especialment perquè, és un estil que m'encanta, molt, molt gràfic, les línies superfluïdes, és una cosa... I aleshores, ajuntes tot això, ho fiques en una coctelera, ho fas així, i amb la teva personalitat, evidentment, i surt l'estil. El que passa és que l'estil és el més difícil de trobar. Jo encara no considero no considero el 100% que tingui un estil propi, però sí que és reconeixible. I aleshores, m'agraden, per exemple, les pel·lícules clàssiques com Casablanca, aquestes coses, i quan faig imatges, doncs, utilitzo les mateixes regles visuals, no? Les composicions, les formes... M'agraden les pel·lícules aquestes antigues perquè sempre ho dic, és una tonteria, però la roba que portaven era molt elegant i era molt, molt... Té molt suc audiovisual, té moltes arrugues, té molts detalls. Ara la roba és més simple. En aquelles pel·lícules és molt sofisticat.
La textura,
sí,
no?
Sí, m'agrada la textura. La textura visual m'agrada. Aleshores, té molt de suc aquella època per ficar, per exemple, quan està amb els smokings, totes les arrugues, el blanc... És molt simple, és una forma rectangular amb una flor aquí, però és que té un impacte visual, això. O quan estan tot de negre, amb una línia de llum en darrere, en diagonal, i està el personatge allà i que està fumant i si es veu el fum, no?
Són imatges tot això molt... t'inspira.
Sí, són imatges molt, molt potents.
Tot i que ets molt jove, tens 28 anys, abans ho dèiem, ja fa més de 15 que et dediques en aquest món. Has estat en projectes guanyadors d'un Oscar, de Windshield Wiper, sí. També d'un Emmy, amb Hibaro, un capítol de Love, Death and Robots. Suposo que tenir aquest llistó a aquesta edat, no, que podríem dir que és el, potser el principi de les carreres professionals de la majoria de gent, és un repte per seguir treballant en nous projectes.
Sí, sí, has notat molt clar. Sí, sí, bueno, clar, quan has treballat en projectes així, és complicat, perquè no sempre pots escollir on treballar. Hi ha vegades que pots escollir i a vegades que els projectes són els que hi ha, no? I quan has treballat en projectes tan importants o tan... tan
reconeguts, al reconeguts, final, no?
Al final és difícil, no? Quan tens que treballar en un altre projecte que no t'agrada tant o el que sigui. I no és una cosa que pots escollir. Vaig a repetir a treballar en un projecte guanyador de l'Òscar. És que són coses que passen, no? Tu les pots buscar, però al final els projectes són els que hi ha.
Al final són totes les persones, no només una...
No, són circumstàncies, és estar en el moment, són circumstàncies, no sé, passen, però també perquè un les va buscant, no? Però sí, és complicat perquè clar, a vegades produeix frustració, no? Però bueno,
s'ha de treballar també la frustració,
sí,
no?
Sí, és una cosa que estic treballant.
Has treballat amb grans estudis, sí. Disney, Netflix, DreamWorks, Universal. Com és col·laborar amb aquests gegants de la indústria?
Bueno, és com tot, eh? Quan un està des de fora es veu com una cosa molt loca, però quan estàs dins és un estudi normal. El que passa és que cadascun dels que estan allà és un millor que l'altre, perquè són tots artistes molt grans. Aleshores, a mi és on aprenc més. I a més els contactes, no? Perquè estan tots...
Els altres companys, no?
Estan tots en aquestes empreses i no, a mi m'encanta treballar en aquestes empreses perquè els projectes sempre són grans i són reconeguts i m'agrada estar en l'element audiovisual,
sobretot et dona projecció,
sí,
també, no?
Sí, m'agrada perquè estàs en... jo em sento bé, no?, treballant en aquests projectes, no? A vegades és veritat que hi ha uns que són més avorrits que altres, però saps que quan surtin seran projectes molt, molt potents.
Dels personatges que has creat, ara ens parlaves de tota la teva, sí, inspiració, n'hi ha algun que li tinguis especial estima? Jo no sé si es pot triar un preferit, perquè potser és com allò de triar un fill, no?, quan ets creador, però algun que t'agradi especialment.
No, dels projectes professionals, és que el que més he gaudit, sense dubte, és el Spider-Man, però perquè és un projecte d'infància, no? Aquest és el que més m'ha agradat. Tot i que, quan dic que m'agrada... ara estic treballant a temporada 2 també, però són...
S'ha estrenat aquest gener,
sí,
la primera?
Sí, la 2 s'estrenarà ara l'any que ve, crec, i ja la tercera també.
Ja feina, doncs.
No, i crec que hi haurà fins a 5, però bueno. Però la cosa és que... és el projecte que més m'ha agradat, però perquè, clar, treballant a Spider-Man, estava treballant en tots els... He tingut la possibilitat de treballar en els personatges principals i he fet supervillans, superherois, el que m'agrada, no?, aleshores. Però el que ara va dir és que quan parlo d'això, que dic que tot sembla bonic i m'encanta, però també és molt dur. Són molt durs perquè el nivell d'exigència artística és molt alt i et passes potser 2 mesos o un mes i alguna cosa treballant en el mateix personatge de pulir-lo, perquè són franquícies molt establertes i és Disney. I aleshores estan els executius que són l'últim filtre, després està el director, després està el director artístic, i aleshores hi ha molts filtres i hi ha que contactar a tot el món i són personatges que es cuiden molt.
Mira, i a casa... triat d'alguna manera el projecte de l'Spider-Man, que ja es pot veure a Disney Plus. Quant temps has treballat amb aquest projecte per aquesta primera temporada, que ara ens avançaves que n'hi hauria fins a 5?
No, en aquesta vaig treballar un any, el 2022 o 21, no me'n recordo molt bé. Però és que porta molt de temps. Fixa't que jo vaig treballar el 2021-2022.
Clar, és el teu passat, clar, no? El que nosaltres veiem
ara. I ara ha sortit el 2025. I aquesta que estem treballant ara sortirà... Bueno, sempre quan a la segona, tercera, sempre s'acorten...
S'escurça
perquè ja, en realitat, hi ha menys treball perquè tot el gros s'ha fet a la primera. Però sí, ara, per exemple, vaig treballar també a Tadeo Jones 4 i aquesta vaig treballar el 2023 o 2024, 2023 o 2024, i s'estrenarà el 2024. 2026 o finals o 2026, o sea,
tarda la feina
molt,
a veure
molt, molt,
a sortir a pantalla.
La de grup és la que més llarga se m'ha fet, perquè dic, jo vaig treballar el 2021, crec, o 2020, no me'n recordo.
Gairebé la pandèmia.
Sí, sí, i no sortia, no sortia, no sortia, i bueno, quan sortirà? I va sortir l'any passat, però se m'ha fet super, super llarg.
Etern.
Super, sí, sí, super etern. Etern, super etern.
Ens parlaves que t'ha agradat l'experiència de treballar sí. en aquesta nova sèrie de Spider-Man. També et connecta una mica amb els teus orígens, no?, i amb la teva inspiració. Des de Disney han explicat que l'animació ret homenatge a l'estil artístic dels primers còmics d'Amazing Spider-Man, de l'Steve Ditko i en John Ravitasser. Com ha influït això en el procés de creació? Ara que ens deies que havia sigut com molt exigent, no? Perquè no sé si, és que jo no sé si ho diré bé, és 2D en aquest cas.
No, és 3D amb un look 2D.
Amb un look 2D,
sí,
val.
Sí. No, bueno, tu penses que portes a sobre com més de 60 anys de història del personatge.
Uh-huh.
Aleshores, és una cosa que tot... Spider-Man ja... Jo sempre ho dic, això és difícil...
Té molta herència, té molta herència.
Sí, sí, té molt difícil és molt difícil d'entendre, però això es veurà en el futur. Spider-Man, per exemple, que sempre ho poso, o Superman, són els nous personatges bíblics de l'era moderna. Són el nou Hèrcules, el nou Moisés. Són històries, són mites de l'època moderna que seguiran vius d'aquí a 200, 300 anys, en constant evolució. Aleshores, són personatges que viuen en el inconscient col·lectiu. Existeixen de veritat en el món inconscient.
Aleshores, en un metavers.
Clar, en un metavers, sí, existeixen de veritat en un metavers. Aleshores, són personatges que tot el món coneix la història, tot el món saben qui són. Aleshores, s'ha de tenir molt de cuidado i també hi ha desenes de còmics amb aquests artistes. Aleshores, el procés ha sigut anar a revisar 60 anys d'història, estudiar l'estil, actualitzar l'estil d'alguna forma, perquè no copiar, sinó agafar aquesta idea i fer-la, modernitzar-la d'alguna forma, però que es vegi com vintage, no?
Sí.
I el que estem fent és entintar els personatges 3D com si estiguéssim tintant un dibuix. És el mateix procés. Aleshores, quan tu veus, és com un còmic en moviment.
És xulíssim.
Clar, no, és molt xul. La gent, per exemple, que no està ficada en el tema artístic, és normal. Jo segurament també ho pensaria. Pensa que és 2D, però perquè l'estil és pla. És com si fos...
Exacte, no veiem la...
Clar, la idea és un còmic en moviment, no? És,
sí.
I aleshores, pues, tractem els models... Tot l'estil és com si un còmic estigués fet en moviment. La raó de que sigui 3D és per diverses raons, perquè en 3D tu la càmera la pots moure on vulguis i pots fer coses que tot és molt
la profunditat,
complicat.
Que és
molt complicat. Sobretot amb Spider-Man, que és un personatge que fa acrobàcies i la càmera pot anar a qualsevol lloc. No és un personatge que està caminant o corrents, és un personatge que pot saltar qualsevol cosa. La càmera té que acompanyar-lo. I en 2D és complicat, perquè hi ha molts canvis de perspectiva, és molt complicat, i la càmera el té que seguir... Es pot fer, però el 3D és veritat que dona
més joc amb les profunditats,
més joc,
no?
Sí, sí, sí.
I ara per ara, en quin projecte estàs treballant? Com que tarden tant en sortir de llum, no sé si ens pots avançar en què treballes i què veurem.
No, ara per ara no puc dir-ho, perquè són...
Secret professional.
Sí, són secret. Jo de veritat que a vegades es passen una mica amb això, que sembla que estiguis treballant per la CIA, però no puc dir-ho. El que puc dir és que, bueno, hi ha un que es diu David, la pel·lícula David i Goliat, que és una pel·lícula molt gran que sortirà tècnicament el 2025, no sé,
falta poc, que, doncs, per aquesta
canvia, sí. És una pel·lícula molt gran, que és una pel·lícula de la història de David i Goliat. És molt gran, és un musical gegant, és com una pel·lícula Disney dels 90, és una pel·lícula gegant. Estan tot l'equip que estàvem allà, la meitat havia treballat per Disney, és una gent molt potent, i la pel·lícula està quedant, però que jo és una de les pel·lícules que artísticament, de les que millor he vist, és molt, molt guai. Ara sortirà el 2025, no sé exactament quan, i després tinc en la temporada 2 de Spider-Man, i després tinguen altres projectes, però que sí que no es poden dir encara.
No insistirem. Per acabar, ho has esmentat en algun moment de la conversa. Uh-huh. També estàs interessat en la producció musical. Has començat a treballar en aquest sentit. Explica'ns, potser per la gent que li sembli estrany i no estigui basada en aquests conceptes, de què es tracta exactament i d'on neix aquest interès. Molt curtet, perquè ens queda un minut.
No, bueno, la veritat és que... Soc un artista, no? I aleshores, com a artista, m'agrada totes les formes d'art en general. I la música és molt, molt cercana a l'audiovisual. És el que sempre dic, que s'utilitzen les meves mateixes regles, però una entra pels ulls i una entra per l'oïda. Utilitzant el mateix principi que deia jo, que faig per utilitzar un programa, no? Doncs, puc puc agafar el que he après a l'audiovisual i traslladar-ho a la música. I també és veritat que m'acompanya, per sort, una certa intuïció. No tinc coneixements formals de música, però m'he autoformat jo també. I això, juntament amb la intuïció que utilitzo també per això, doncs és una cosa que se'm dona, no diré fàcilment perquè és mentida, uh-huh. però que... sento la necessitat i no sé com explicar-ho, però com que em tira, no? Puc fer-ho, no? No sé, com que de forma intuïtiva doncs, puc composar música i sí, estic en això també, estic fent projectes de composició musical per música per pel·lícules, que és el que m'agrada, però també m'agrada la música pop, m'agraden aquestes dues coses, no?
Doncs estarem atents també a aquests projectes de producció musical, a part dels teus personatges 3D que ja hem anat coneguent al llarg dels últims anys. Mariano Tazzioli, moltes gràcies per compartir la teva història amb nosaltres.
Gràcies.